Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Aquest dimarts, demà, deia abans de la publicitat, es compliran ja 3 anys des del moment en què el president espanyol Pedro Sánchez va posar en marxa l'estat d'alarma. Tècnicament, entrava en pandèmia. Recordareu aquells dies en què les circumstàncies es van precipitar en qüestió de 2 setmanes encara no van passar de fer una roda de premsa multitudinària segons la qual no hi havia cap problema perquè es celebrés el Mobile World Congress a Barcelona, quan ja havien començat a córrer casos de Covid a la Xina, estaven arribant les imatges que estaven arribant. Doncs ve passant qüestió de dies d'aquella roda de premsa que Pedro Sánchez decretés l'estat d'alarma, el confinament a les cases, etc. Deia que fa només 3 anys. No és tant de temps, 3 anys. Segurament el problema és que en aquests 3 anys em van passar tantes de coses i tan grosses que el record és el d'una eternitat d'aquells 3 anys. La pandèmia per a molta gent avui ja és història. Tenim encara casos de Covid, afortunadament són absolutament residuals i en la immensa majoria, excepte alguns casos concrets i determinats, són lleus, vaja, no tenen més transcendència, però han sigut 3 anys molt durs en moltes circumstàncies. Des d'un punt de vista de la gestió, a qui li va tocar gestionar aquesta darrera etapa, jo deia abans, la sortida de la pandèmia, si és que donem per fet que hem sortit de la pandèmia, ara hi podem entrar, va ser el doctor Josep Maria Argimon, que va ser conseller de Salut, que va sortir del govern amb la sortida de Junts per Catalunya de l'executiu i que el passat mes de desembre va anunciar abans de Nadal que passava a ser director d'infraestructura científica del Barcelona Beta Brain Research Center de la Fundació Pasqual Maragall. Doctor Argimon, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Deia que fa només 3 anys,
sí,
però que han sigut 3 anys que s'han fet llargs com una dècada, pràcticament. No? Ho veiem molt lluny. Aquella declaració, sí, de l'estat d'alarma.
Sí, exactament. Vostè ho ha explicat molt bé. 3 anys, però que sembla una eternitat. I també és veritat que són 3 anys que s'han viscut de manera molt de pressa. És a dir, dia darrere dia passaven coses diferents i, per tant, també aquesta acceleració, aquesta velocitat, aquesta immediatesa de les coses també fa que pensis que això ha passat no fa 3 anys, sinó fa molts més anys enrere.
N'hem sortit ja de la pandèmia o no?
Bé, des d'un punt de vista, vostè també ho ha explicat, des d'un punt de vista del que és avui la malaltia, doncs majoritàriament són casos molt lleus, en algun cas molt concret, ja ho saben vostès, amb malalts doncs immunocompromesos, amb malalts que tenen altres malalties, doncs sí que pot ser un desencadenant d'una malaltia més greu o una situació més greu, però la majoria de casos és molt lleu. El que sí que és veritat és que ha vist també com el virus, d'alguna manera, ens ha anat donant sorpreses al llarg d'aquests 3 anys, has d'estar vigilant. Vigilant vol dir fer una monitorització activa dels casos, no? Seqüenciar, no només, evidentment, de coronavirus, del SARS-CoV-2, sinó altres coronavirus, dels virus de la grip, etcètera, més que res, doncs, per veure si realment aquest coronavirus, el SARS-CoV-2, s'instal·la dintre la nostra ecologia viral com un virus més de tardor-hivern i que causa, doncs, la malaltia que està causant ara.
Vostè personalment comporta la descompressió? Dic perquè, clar, vostè se li va ajuntar la sortida de la pandèmia amb la sortida del govern, els canvis a nivell personal de feina, ara en parlarem, sí, també a la Fundació. Com va aquest procés?
Bueno, des d'aquest punt de vista, la descompressió en un moment determinat doncs, ja va anar bé descomprimir, perquè, clar, vostè ha parlat de l'any i mig de conseller, que en aquest any i mig, doncs, pràcticament un any i escaig, van ser en plena pandèmia, recordem. Sí, sí. A més, en un moment de pandèmia on la gent ja volia no sentir parlar de la pandèmia, que aquest era un altre dels aspectes que ens ha anat passant, que a més és comprensible, amb tot aquest procés, però d'alguna manera jo vaig començar la pandèmia sent director de l'ICS i això volia dir organitzar 8 grans hospitals, transformar de la nit al dia un hospital en una gran UCI i després els 280 equips d'atenció primària que van fer una feina extraordinària de contenció i de suport en tot el que és la malaltia.
Quin ha sigut el seu secret per portar-ho i portar-ho bé, espero?
Bueno, la processó sempre va per dins. Jo el que procuro és tenir un equip bo, no? Que et doni confiança i sobretot saber que la gent i els treballadors i treballadores de la sanitat pública són gent amb una professionalitat molt elevada. A més, en moments de molta dificultat, també en moments de molta escassès, és a dir, hem de recordar que no era només a Catalunya, no era només a Espanya, era tot arreu, a tot el món. Per exemple, als inicis no tenies ni material de protecció, és a dir, tenies escàs material de protecció, el que tu tens d'estoc, el que tenies d'estoc, per malalties que tenen doncs, una incidència molt menor del que ha tingut avui el coronavirus. I, per tant, saps que tens un gran equip i saps que tens uns professionals que també han quedat molt cansats, això també és cert, i que aquestes seqüeles les anirem notant tots, tota la societat, al llarg de... les estem notant i jo crec que les anirem notant al llarg d'aquests mesos.
Li va costar dir que sí quan li van proposar de ser conseller en aquell moment? Perquè, clar, vostè estava a l'ICS, ja estava en plena voràgina del que era la gestió de la pandèmia, i assumir la conselleria era afegir un plus de tensió, de dificultat i de complexitat.
No, a mi no em va costar dir que sí, i ja li diré una altra cosa, que és la Secretaria de Salut Pública en aquell moment. Sap vostè que després de la renúncia del doctor Guix, sí, doncs va estar 3 mesos sense... I aquí no em va costar dir que sí, l'únic que sí vaig dir és que volia continuar amb l'ICS perquè necessitàvem apropar molt la salut pública a la part assistencial i aquelles directives de salut pública es tenien que traduir molt ràpidament en l'entorn assistencial. I, per tant, jo ja portava una responsabilitat que després a la part de la conselleria tampoc em va costar. Potser va costar més la conselleria que la secretaria.
Li va costar més la conselleria que la secretaria?
Sí, perquè la conselleria ja era un pas més, bueno, més de caire més polític i potser em va costar més.
Però, què li va semblar el pas per la política? Va ser com l'esperava o no? La part política?
Sí, perquè també tu has estat... Sí, perquè tu també ho has estat a prop, ho has estat molt a prop, evidentment.
Una cosa és veure-ho i una altra cosa és viure-ho, eh?
Viure-ho, sí. Però bé, jo la veritat és que molt honorat de poder haver estat durant un any i mig i a més en moments, repeteixo, molt, molt, molt complicats per aquest país, doncs poder haver estat al capdavant de la sanitat a Catalunya. I també, no sé si encertadament o no, aquest últim any, a banda de gestionar la Covid, hem començat el que seria doncs, una mica algunes bases per la transformació del sistema sanitari. Evidentment, en un any això és poc, però jo crec que algunes coses hem començat, algunes direccions hem apuntat, no sé si en la direcció correcta o no, això jo no sé.
Ara parlarem d'aquesta transformació del que ha de venir. De tota aquella època de pandèmia, primera part al capdavant de l'ICS, després assumint també a partir de la dimissió del senyor Guix la part de la Secretaria de Salut Pública, el secretari general, i després com a conseller, vostè em va fer un dietari personal? És a dir, té apuntat el que a nivell personal i professional va ser per vostè viure aquella pandèmia, o ho ha fet després?
Jo soc un desastre i no apunto molt les coses, no guardo res. Amb això soc molt desastre, no només en l'entorn aquest de la pandèmia, sinó en general. Però sí que la gent de comunicació meva portava un dietari, sí.
Algun dia el podrem llegir, aquest dietari, o no?
Jo els hi vaig donar permís per publicar-ho, però ells no crec que el publiquin.
A vostè li agradaria? Al final és la seva visió, la seva versió, vista des de dins, d'un dels moments més importants de la història del món, però evidentment també d'aquest país, no?
Jo els hi vaig donar permís. A mi la decisió era seva. Jo no tinc ni més interès ni menys amb això. Jo el que sí crec, clarament, és que és necessari... El que passa que en aquest país és difícil, però és necessari fer una reflexió clarament de, bé, de com es va gestionar aquesta pandèmia, les coses que van fer bé, les coses que no s'han fet tan bé, però no tant per buscar responsabilitats, que és una mica a vegades el que... No, el pim-pam-pum, si se'm permet l'expressió molt, sinó per veure i el que fem tots en el món de la salut i de la medicina. És a dir, tu fas unes coses i després les avalues per implementar millores, en el cas que això es torni a repetir. Jo crec que això sí que seria...
Clar, passa que això segurament des d'un punt de vista tècnic o científic o mèdic seria bo fer-ho quan abans millor, no? Per aprendre'n, però políticament potser no és el millor moment. És a dir, quan abans millor no és la millor de les garanties perquè allò funcioni, no? Justament per aquest pim-pam-pum.
Exactament, és a dir, home, si ha d'haver-hi pim-pam-pum, aleshores, no dic que no hi tingui que ser, però ja m'entén vostè... Aleshores vas a buscar més el pim-pam-pum que no realment què haig d'implementar, per què van fer això i per què no van fer una altra cosa, no? Que és, que és el retiment de comptes, clarament.
Clar. Vostè
el dietari, crec que està, sí, existeix, està en mans de comunicació. Jo la veritat és que ni l'he vist.
No ha tingut ni la curiositat personal, abans parlava, li preguntava per la descompressió, no? Potser en aquests mesos d'haver sortit, no ha tingut el coquet de dir, escolta'm, deixeu-m'ho llegir, que vull tornar a veure tota aquella bogeria.
No.
Com va anar amb aquesta perspectiva?
No, perquè no, sincerament no. A més, també jo no sé si això tindria molt d'interès pels lectors, perquè ells en allà el que plasmaven és com, per exemple, nosaltres fèiem el que se'n diuen els mornings, no? És a dir, com estàvem o com es prenien algun tipus de decisió, com es preparaven les rodes de premsa, no? Com es... També es donaven els missatges, no? Perquè és molt important. Està molt, molt escrit des del punt de vista, com he dit abans, de comunicació, perquè aquesta és un dels aspectes més importants sempre que un gestiona una crisi, la que sigui, de curta durada, o com aquesta que té elements diferencials, els de curta durada, perquè són molts mesos, com gestiones aquesta informació que tu li has d'intentar transmetre a la ciutadania, bueno, o en aquest cas a vostès, els periodistes, com a intermediaris cap a la ciutadania, del per què fem una cosa, el per què no la fem, no?
Passa que per molta gent, doctor Gimón, la pandèmia va ser això, no? És a dir, segurament la pandèmia per molts van ser la part personal, diguem, no familiar, com s'hagués viscut per la incidència de casos o no, el confinament, etc. I l'altra, com l'explicaven, i com l'explicava vostè durant molt de temps, o la consellera que el va precedir, per entendre'ns, no? Però al final, vostè forma part de la pandèmia de molta gent, de com la vam viure, de com la vam entendre o com la vam concebre, més enllà de la casuística personal, vull dir.
I tant. Perquè aquesta realment és un dels aspectes claus, repeteixo, és a dir, la gent ha de saber per què fem determinades coses, per què se'ls demana a la gent o se'ns demanava fem determinades coses i bé, i a més donar els missatges doncs del que vol dir una pandèmia, del que vol dir la solidaritat en una pandèmia, del que vol dir, per exemple, quan arribem a la vacunació, del per què és important vacunar-se o no. També, ens agradi o no ens agradi, lluitar contra aquestes fake news, perquè en sortien i anaven sortint. És tot això. Tot això, clarament, té un gran component de gestió comunicativa, sobretot quan estàs al capdavant. Evidentment, tu és el que deia abans, jo sabia que en els centres d'atenció primària, jo sabia que en els hospitals la feina no sortia, la feina es feia, evidentment, doncs que també estaves a la guai dels protocols, etc. Però a mi em tocava una altra feina, que era aquesta de gestionar la part també més comunicativa.
Recorda algun dia especialment dur o complicat de sortir a explicar alguna cosa i ser conscient que allò seria un sotrac, un cop dur?
Jo tinc dos moments en aquest sentit, els he comentat alguna vegada, que és, per un cantó, abans d'aquell dia 14, és a dir, abans del confinament, jo estava en el despatx de l'ICS, era el vespre, i des d'un gran hospital, el seu gerent i el seu director assistencial en truquen i en diuen: Josep Maria, això no ho hem vist mai. Això no ho hem vist mai. I, bueno, deien, escolta, les plaques surten blanques, no?, com si fossin pneumocistis carini, blanques. I, bueno, jo ja ho sabia, però és igual. Però ells el que feien era dir, això que se'ns gira és
se'n
molt
va,
gros.
No?
Sí, i jo vaig fer una cosa, que és una absurditat, ja ho sé. Saben vostès que Madrid ens portava una setmana d'avantatge, no?
I
jo vaig trucar a dos companys de Madrid i em van dir: Josep Maria, esto... Em van dir: esto, es muy... esto no lo hemos visto. ¿No? Esto se nos va a llevar por delante. I quan dic la tonteria, i això era quarts de nou del vespre, la tonteria, quan dic tonteria, m'entenen vostès, de trucar, no? És a dir, si ja ho sabies, per què truques? Perquè et diguin el que ja saps, no? Però era aquella necessitat de veure si, no? De veure si, perquè si realment...
De creure'ns-ho, no? Segurament.
Sí.
Ho dic perquè aquells dies, doctor Gimón, jo recordo, per exemple... I nosaltres, els mitjans de comunicació, els primers, com explicàvem, per exemple, l'arribada, ja no Madrid, que ens portava una setmana, Itàlia, sí. No? És a dir, Itàlia ho teníem aquí a tocar, i ho explicàvem, vaja, com si el virus que havia aconseguit creuar de la Xina fins a Itàlia no creuaria aquest trosset de Mediterrani.
Sí, això realment... home, no, aquí jo crec que nosaltres sabíem que creuaria. Quan dic nosaltres, vull dir, els professionals sabíem que creuaria això, però si realment ho sabies, perquè un virus no el tanques.
No dic que no ho sabéssim, he dit que la manera de viure-ho, no?, aquell moment, no?, i d'explicar-ho era com...
No, si és el que anava a dir, quan el govern treu aquell, govern italià, parlo, aquell decret de diu que confina la zona de Milán i la gent se'n va, no?, ràpidament, aquell cap de setmana i se'n va, tots ens en... tothom se'n enreia.
Sí.
Perquè segurament no teníem la consciència, no es tenia la consciència, de tot el que se'ns vindria a sobre. I el segon moment, aquest sí que el recordo molt bé, és ja cap a finals de setembre, quan comences a veure, aquí encara estàvem relativament bé, però tu comences a veure que hi havia un moviment, no?, molt important a tota Europa, Països Baixos, França, moviment, parlo, de que s'estaven incrementant totes les xifres de contagi, i que, per tant, jo vaig dir amb dues rodes de premsa, jo, amb la dita castellana, quan veas les barbes de tu vecino, no? Pues pon les tuies a remojar, perquè això volia dir que si estava a França, que si estava a Països Baixos, que si estava, venia aquí segur. I cap al dia 8 o 9 d'octubre, si no recordo malament, sortia d'una entrevista, era un dissabte al matí, una entrevista, es pot dir, a RAC1.
Sí, home, i tant, sí.
Sí, i me'n vaig anar a casa molt trist, perquè sabia que ens venia...
Perquè hi tornàvem a ser, no? Segurament, perquè una de les coses que ens va passar amb aquella pandèmia, des d'un punt de vista, i que segurament té a veure amb el que després n'hem parlat molt, que és la salut mental, era aquella sensació que de dos per tres de ja hi tornem a ser, no? Per un moment ens hem plantejat que sortíem, després, en aquell moment en dèiem les onades, no? Torna a venir una onada, no? Sí. I n'hi va haver alguna, la sisena, per exemple, també, no?, amb l'explosió de l'Omicron, etcètera, que era un... Ja hi tornem a ser una altra vegada, no? Anàvem a sortir del pou i, pam, avall un altre cop.
I aquesta era tornar a entrar, perquè aquesta era l'inici de la segona onada, havíem surfejat la part de l'estiu, la part des de la sortida de la primera fins a l'estiu, la de la tardor també era esperable, perquè el coronavirus és un virus... Els coronavirus eren uns virus, o són, perdó, més ben dit, uns virus, bàsicament, que s'expressen a la tardor i hivern, i, per tant, era esperable, però la virulència sembla que arribava, i encara amb una població sense vacunar, doncs feia pensar que seria igual que la primera, i així ho va ser. I va causar també molt de dolor. Sabies que s'haurien de prendre mesures molt complicades, que la gent ho passava molt malament, no només aquella gent que estava malaltint i que amb malaltia greu, sinó aquella gent que no podia obrir el seu negoci, aquelles persones que estaven en ERTE, aquelles persones que no podien anar a treballar o perdien el treball. Era tot una situació difícil. Tindries que tornar segurament a confinar. Volia dir què passarà amb la gent gran. Hi havia, això sí, clarament, jo crec que per la part del Departament d'Educació i en aquest sentit també per una part del Departament de Salut, teníem clarament la idea de és igual, hem de tornar a obrir escoles perquè el que no podem és tenir nens i nenes que no hagin anat a escola durant 2 anys, perquè això també no sabíem el temps que podia durar. Eren tots aquells sentiments barrejats, que sí que hi havia el record també complicat. Mm.
Segurament ara tot això comença a formar part ja del record, deia, no? Quan començàvem aquesta conversa, que sembla que faci molt més temps que no pas aquests 3 anys, els seus col·legues metges, i qui havia estat sota la seva responsabilitat, al capdavant de l'ICS primer, després al capdavant directament de la conselleria, van fer una vaga. Va haver-hi vaga de metges, sí, ara tornant d'aquest mes d'aquest Nadal, aquest mes de gener, hi va haver vaga. Com ho va viure vostè?
Bueno, aquesta vaga l'ha vist un pèl diferent, no? Però és una vaga que era raonable, això ho sabíem tots. Jo aquí també haig de dir una cosa, és a dir, vam fer vaga al sindicat de metges, jo repeteixo, raonable, però jo també aquí haig de dir que des d'un altre punt de vista també s'han arribat a altres acords i que també molts dels sindicats han pogut arribar a acords. Però, repeteixo, és raonable. Per què? Perquè portes un temps de màxima tensió, perquè també les condicions laborals, algunes no són millorables, són millorables i han de ser millorables, i perquè, diguem-ho tot molt clarament, portem ja uns anys, ja portem anys, bastants anys, que queda pendent realment transformar el nostre sistema sanitari. Això és cabdal.
El moment és ara, en això, en aquest sentit, el moment crucial és ara, quan ens la juguem, és aquest moment?
Jo crec que la pandèmia, el que sí ha estat, és un detonant, no? I un detonant on ens ha posat, primer, una mica, ens ha explicat quins són els forats, quins són aquells punts que s'han de millorar clarament al curt termini, i que això s'hi han anat posant ja algun remei i encara queda, però després el que també ens ha mostrat és que necessitem resiliència, molta més resiliència, no només en el sistema sanitari a Catalunya, sinó en general en els sistemes sanitaris europeus. Hem de pensar que el món ha canviat molt, i ho diem, però en fem poc. Però el concepte, per exemple, de com els moviments migratoris, com el pas de virus d'animal a humà cada cop és més factible, el fet de començar a com tenim avui el medi ambient, i medi ambient que també ens portarà altres malalties. Per tant, és la idea de començar a pensar amb aquesta visió del que en diem una sola salut, un One Health, que és dir, haig de tractar de la mateixa manera la salut humana, l'animal i la mediambiental. I això vol dir canvis i transformacions clares en els sistemes sanitaris i no només en els sistemes sanitaris, sinó en la manera en què nosaltres abordem els grans problemes que tenim, els grans reptes que tenim, no només repeteixen al país, sinó globalment. I això, que pot semblar molt grandiloquent, és estrictament necessari. Pandèmies en tindran d'altres, en vindran. En vam tenir una fa 10 anys, 11 anys, que per sort no va ser el mateix que ha estat ara, que va ser la grip A, però que ens va donar també alguns elements que hem fet servir ara durant aquesta pandèmia de la SARS-CoV-2.
Bé, aquests dies i aquí el programa hem parlat també, s'està parlant molt en diversos punts del planeta d'aquesta grip aviària, que no hi ha manera de treure-la de sobre aquest brot que feia temps que dura, que hi ha hagut aquest cas aquí a Galícia amb aquesta granja de bisons que s'han hagut d'acabar sacrificant, i això és aquí a tocar de casa nostra, diguem-ne, trucant a la porta.
Sí, i des d'aquest punt de vista, repeteixo, cada vegada haurem de tractar això de manera molt més global. I li podria seguir dient problemes com, per exemple, l'ús dels antibiòtics, l'abús que es fa dels antibiòtics a vegades en el món animal i el mal ús que en fem en el món humà. Això també ens causarà cada vegada més i més problemes de salut. Però bé, hi podríem llistar. Per tant, però la idea és començar primer per un cantó, a transformar aquest sistema sanitari, i això s'ha de pensar no només a curt termini, sinó a llarg, a molt llarg termini. I a la vegada, doncs, a part d'aquesta transformació, també pensar que no vol dir aquesta transformació només maneres de gestionar diferent el mateix que estem fent ara, això no ens portarà enlloc. És necessari més diners, certament, però més diners per fer el mateix que estem fent tampoc ens portarà enlloc. Per tant, home, requereix una reflexió molt profunda, requereix també molt consens i temps. I temps, això no es fa en uns mesos ni en un any.
Clara, vostè, de tot aquest escenari, d'aquesta equació que ara plantejava, quina relació hi pot tenir o hi pot mantenir? Bé, des del mes de desembre, vostè va anunciar la seva incorporació com a director d'infraestructura científica del Barcelona Beta Brain Research Center. Això pertany a la Fundació Pasqual Maragall.
Sí.
És compatible aquesta activitat investigadora i la feina que poden començar a fer ara hi ha amb vostè al capdavant, en participar, diguem-ne, de tota aquesta transformació, o això ja és una feina que cedeix a qui vingui?
No, això és una feina que li correspon, doncs, a qui està avui al capdavant. No, jo encantat de tot el que s'hagi, el que pugui ajudar i que se'm demani, doncs encantat, però això ja no és una responsabilitat meva. Sí que, evidentment, des d'un punt de vista, i això sí que ho faig i no ho renuncio a fer, des del punt de vista de llançar idees que després, com totes les idees, es poden rebutjar perquè són, no tenen cap recorregut, o una part se'n pot aprofitar, o es pot aprofitar tota la idea en si mateixa. No? I des d'aquest punt de vista, doncs, participar en el que és el debat, en el debat públic, això sí que ho faré, participar ja molt més en detall, això, evidentment, dependrà de qui estigui avui al capdavant, del Consell Balcells, evidentment.
A nivell personal, ara, quin és el repte o què és el que es planteja, cap a on vol anar? Són ara ja 3 mesos en la nova feina, per tant, ja ha tingut el temps, diguem-ne, de fer l'aterratge i començar a marcar uns primers objectius?
Home, sí, aviam, des d'aquest punt de vista, tenim una sèrie d'objectius a veure com aquestes infraestructures, quan parlem d'infraestructures, moltes vegades potser els oients estaran pensant que parlem molt de, jo què sé, de ressonàncies magnètiques, que també en tenim, o de PETs, o de jo què sé, laboratoris, que també en tenim. No, però quan parlem d'infraestructures, bàsicament en aquest món de l'Alzheimer es parla del que són les cohorts i els registres, no?, precisament d'aquelles persones que, de la manera més voluntària, doncs, participen en diferents estudis. Perquè els estudis, en aquest sentit, en el camp de l'Alzheimer, són estudis que es fan en persones que encara no han demostrat o que encara no han mostrat la malaltia, no? És a dir, els símptomes, les causes de la malaltia poden estar, doncs, 15, 20 anys abans de que la persona, doncs, desenvolupi els símptomes clarament com pel seu diagnòstic, i per tant és en aquest període, doncs, on nosaltres focalitzem la recerca, intentant buscar per un cantó, és una línia molt important de recerca, doncs el que és el diagnòstic, que és proves diagnòstiques que siguin més accessibles. Avui en dia el diagnòstic final d'una malaltia d'Alzheimer es fa moltes vegades, doncs, amb el que deia abans, amb un PET amiloide, o es fa a vegades amb unes intervencions com una punció lumbar, que són intervencions, ens agradi o no, invasives, no? I veure com, a través potser de biomarcadors amb sang, podem arribar a aquest diagnòstic que serà molt més, d'alguna manera, senzill. El podrem començar a aplicar també en entorns que no siguin grans hospitals. Per tant, aquesta és una de les línies clares de recerca, i una altra línia molt important de recerca que tenim és tot el que és la part també de prevenció i de factors de risc. Aquí també hem de dir, si em permet, ja que em deixa aquest espai,
sí, home, i tant,
doncs que amb el que és la prevenció, en aquest cas de malalties com l'Alzheimer, de malaltia com l'Alzheimer, hem de pensar només en una frase, que és allò que és bo pel cor, és bo pel cervell. Què volem dir?
Home, és bona aquesta,
Sí, jo crec que aquesta és algo que ens hem d'anar quedant. El que és bo pel cap, el que és bo pel cor, és bo pel cervell. Vol dir que fer exercici físic, una dieta sana, deixar de fumar, no? Etcètera, són mesures que nosaltres apliquem tots, pensant en la nostra salut cardiovascular, també és important des del punt de vista de la salut del cervell.
Però des d'un punt de vista conceptual, doctor Gimón, això és molt important. Ho dic perquè sovint, així com el cor, no? Tenim aquesta percepció que podem fer coses per cuidar-lo. Malalties com l'Alzheimer es prenen com una fatalitat, no? És a dir, jo passava per aquí i m'ha tocat, no?
No, i és una fatalitat, en el sentit fatalitat vull dir...
Sí, però em refereixo a què es pot fer per prevenir, per entendre'ns.
Sí, és a dir, tu, en aquest sentit, la idea de dir, escolti, la prevenció també pot ser, evidentment volem prevenció molt més específica, clarament la volem, però aquesta idea del que és bo pel cor és bo pel cervell, crec que ens l'hem d'anar posant també tots al cap, sobretot aquelles persones de mitjana edat, no? Que, com deia abans, doncs tot el que és els canvis que es produeixen en el cervell es produeixen 15-20 anys abans de que la persona doni mostres de tenir una malaltia neurodegenerativa. I és una altra línia de recerca amb la que ens movem, i la tercera, sobretot, també és la línia de neuroimatge, i la quarta, la de genètica. O sigui, ens movem aquestes quatre línies, i bé, encara queda molt de camí amb l'Alzheimer, molta recerca per fer, perquè aquest és el camí, clarament és el camí, la recerca, no en tenim una altra, i ens en queda molta, però jo crec que ho aconseguirem. Hi ha una frase molt maca a l'entrada de la Fundació i que repeteix en algunes de les sales de reunions, que és una frase que va dir en Pasqual, el president i l'alcalde Maragall, en Pasqual Maragall, doncs que enlloc no està escrit que no sigui invencible.
Ara, quan estava parlant vostè, deia, ens queda molta recerca per fer, avui tenia aquí els diaris aquí damunt, i veia la portada de l'Ara, que explica que l'Hospital Clínic, el Josep Trueta, de Girona, sí. Sant Pau i la Vall d'Hebron han patit ciberatacs russos. Sí. Avui fa just una setmana de l'atac, no té res a veure amb els russos, però fa una setmana, avui és dilluns, fa una setmana justa de l'atac a l'Hospital Clínic. I un dels elements que ha sortit al llarg de la setmana era de si les dades que es volien obtenir tenien a veure amb les dades d'investigació, no? que hi ha a l'hospital, que després semblava que potser no tant, però és un element que ha aparegut. I m'han vingut al cap dues preguntes. Una, sí. Si a partir d'això que ha passat aquesta setmana a la Fundació els amoïna aquesta qüestió o s'han posat a treballar per veure com ho fem per protegir justament aquesta recerca que es fa. I l'altra, si com a conseller, clar, van tenir molta feina amb la pandèmia, però no sé si la qüestió de la seguretat o la ciberseguretat era una qüestió recurrent o que anava apareixent a la taula del conseller.
Sí, i per part de tothom li preocupa molt la part de seguretat i de ciberseguretat. El que van realment, no sé, jo no sóc un expert en ciberseguretat, però no és tan selectiu si entren a buscar coses molt determinades, com ells el que busquen és a on hi ha una bretxa, és a dir, on tu tens un forat de seguretat. Llavors ells entren allà i van a buscar dades, per exemple, en el CCI, el Moisès Brogi,
el Consorci Sanitari Integrat, sí.
Fa uns mesos enrere, jo en aquell moment era conseller, el que es anava a buscar, el que es va obtenir eren dades. Ells el que volen són dades, és a dir, vinguin d'on vinguin, volen
són
dades.
Són dades de pacients? Dades de l'hospital com a organització? És a dir, quina és la dada que d'un hospital pot tenir valor?
Tota mena, perquè ells després el que fan és, en funció del que han aconseguit, és demanar un rescat. I que no es paguen aquests rescats. Però ells el que volen són aquestes dades. I, per tant, la ciberseguretat és algo que no estava sobre la taula del conseller de Salut, únic i exclusivament, sinó que estava a la taula de tot el govern. És a dir, pensin vostès també que farà cosa d'ara d'un any, la Universitat Autònoma de Barcelona va patir un ciberatac brutal. Clar, algú pot pensar, algú que ens estigui escoltant, però això només passa, perquè això jo he vist en algun grup d'aquests, no? Però això només passa a Catalunya? No. Escolti, no. Passa arreu del món i, evidentment, aquí el que hem d'estar cada vegada més és protegint no la, les nostres dades. Per això es va crear fa uns anys l'Agència de Ciberseguretat, per primer donar un paraigües global a tot el que és l'administració, en el sentit doncs, que la seguretat no depengui només d'un hospital, no depengui només d'un departament. Dos, també la possibilitat de poder analitzar bé tots aquests incidents, de reforçar encara més la seguretat. Però, escolti, això és com, si se'm permet l'expressió, doncs com abans els bancs, que també serien segurs, ara ja no els atraquen perquè no hi ha diners, però també seguien produint doncs, aquests atracaments. Això és una carrera, és anar millorant cada vegada més i els que facin aquests delinqüents també intentaran millorar les seves maneres de delinquir.
Aquest matí teníem ganes de parlar amb el doctor Argimon. Demà es compliran aquests 3 anys tan intensos des d'aquella declaració de l'estat d'alarma. Per tant, des del moment en què va començar la pandèmia, jo crec que de cop i volta ens va caure sobre el cap la pandèmia, no? Perquè més que arribar ens va abordar, sí. I ens va caure pel cap aquella pandèmia. D'allò en feia 3 anys i avui teníem ganes de parlar-ne amb el doctor Argimon. Enyora la política, doctor Argimon?
Estic molt ben d'estic.
Està molt ben d'estar, eh?
Però mai a la vida es pot descartar res.
Encara ho diu això, sí?
Home, sí, perquè...
No ha sortit prou escarmentat de la política, com va dir.
Això
ja està, ja ho he tastat, no. Ja no m'interessa, diguem-ne.
Però això, quan jo dic aquestes coses, no es pot descartar res, això és una maldat. Això, si ho dic, una maldat, diguéssim, ja l'entén vostè, doncs, sí, divertida, no, ja està.
Però vaja. Escolti, molt d'èxit, disfruti molt d'aquesta etapa, segur que des d'un punt de vista de la intensitat ja no serà, esperem, diguem-ne, el que ha implicat la gestió d'una pandèmia, però vaja, l'empresa tampoc és que sigui fàcil, eh? Vull dir que al final estem parlant d'una malaltia com l'Alzheimer, que malauradament doncs, té la incidència que té, que habitualment s'havia associat a la gent gran, que ara ja no tant, no? Vull dir, ara també parlava amb vostè la importància de ser-ho capaços de detectar quan abans millor, entre altres coses, perquè l'única certesa és que vivim en una societat que cada cop serem més gent gran, no? I per tant...
Exactament. Aquesta sí que és una certesa. Certament, sí.
Aquí hi serem segur. Doctor Argimon, un plaer. Que vagi
molt
bé. Un plaer
igualment. Moltíssimes gràcies i tingui bon dia.
Que vagi molt bé i molt bon dia. El doctor Josep Maria Argimon, ara director d'Infraestructura Científica del Barcelona Beta Brain Research Center de la Fundació Pasqual Maragall, exconseller de Salut. Amb ell li va tocar gestionar tota la part final de la pandèmia com a conseller, la part del mig com a secretari general de Salut Pública i tot l'inici estan al capdavant de l'ICS i, per tant, dels hospitals més importants del país. 9:20, mira, en passen 5 d'un quart de 10. Fem una pausa molt breu per la publicitat i saludem ja el Xavi Barrena, a la Sílvia Angulo i avui també al Josep Maria Brunet des de Madrid.